L'assassinat de George Floyd a mans de la policia el passat 25 de maig als Estats Units va generar una onada d'indignació davant del racisme que pateixen els negres i altres minories de Nord-Amèrica. Aquesta indignació s'ha anat estenent per tot el món i ha propiciat una mena de revisionisme històric que ha acabat afectant símbols i personatges que, encertadament o no, es relacionen amb el racisme, l'esclavisme, la xenofòbia, el genocidi. Així, estàtues de Colom o del mallorquí santificat Juníper Serra han estat esbocades a Amèrica i aquí han patit diversos actes vandàlics també. Per saber per què un homicidi presumptament racista de l'actualitat nord-americana s'ha transformat al final en una mena de revolta revisionista del passat colonial, comptam avui el de Farafar amb Quim Valdivieso, doctor en filosofia, i Toni Picazo, doctor en història, tots dos també professors de la Universitat de les Illes Balears. Molt bon dia, professor Valdivieso.
Bon dia.
I també saludam al professor Picazo.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Bé, imagino que aquest esclat en contra de figures històriques que fins ara eren recordades com a, bé, diguem-ne, benefactors, no ha arribat perquè sí. Què s'ha ajuntat, no? Quins factors s'han han culminat, no?, perquè passés ara aquest fet, i no després, per exemple, de l'assassinat del reverend Martin Luther King? Professor Valdivieso, si vol començar.
Bueno, m'han passat unes quantes dècades, no?, entre un fet i un altre, i durant totes aquestes dècades s'ha generat una consciència del que en filosofia i en estudis literaris es diu postcolonialisme, és a dir, com una actitud, una disposició crítica a revisar justament la hegemonia d'un tipus d'identitat essencialista sobre d'altres subalternes en la construcció dels imaginaris socials i sobretot nacionals. Llavors, tots aquests anys han estat anys de lluites simbòliques i lluites també als carrers, no?, per intentar revisar la forma en què representam la nostra societat a partir d'aquest tipus de símbols. El fet de que ara l'assassinat de George Floyd hagi servit de catalitzador d'aquestes, diguéssim, reaccions tan fortes, té a veure amb el procés d'acumulació d'aquestes lluites revisionistes. No crec que hagi estat casualitat. Hem de pensar de totes formes que aquest és un procés que té molta història, encara que hagi anat molt enrere. Aquest procés de revisió o de deconstrucció postcolonial de l'imaginari comença probablement a principis dels anys 60, sobretot a la publicació d'un llibre molt rellevant de Frantz Fanon. És a dir, són 60 anys. No és casualitat que ara això exploti tan fàcilment perquè hi ha tot un treball previ acumulat.
Professor Picazo, veiem que bé, la història s'entén d'una manera diferent, atenent a les paraules del professor Valdivieso i del que estem veient també en els diaris cada dia. Doncs es digereix d'una manera diferent la història ara que fa, doncs, això, 50-60 anys, quan l'assassinat de Martin Luther King.
En part és d'acord amb el que diu el doctor Valdivieso, però en part no. Que revisionisme, però a nivell, diguem-ne, acadèmic. Jo no he criticat de les maneres que les masses d'Estats Units hagin assimilat aquestes formes d'aquest debat revisionista, tot el contrari. I són masses que actuen. Recordem que des de l'assassinat de Luther King fins avui en dia se reiteren el maltractament de la policia nord-americana vers la minoria, sobretot afroamericana, d'una cosa palesa i contínua, any darrere any. Per tant, també hem de recordar que estem parlant d'una bossa de pobresa estructural que afecta les amples minories, no sols afroamericanes, sinó també, diguem-ne, hispanes i musulmans, i diferents ètnies. Estats Units és una societat conformada damunt del que s'hi diuen WASP, White, Anglo-Saxon, en protestant.
Sí.
Per tant, molt d'aquests grups que actuen al carrer, que són supremacistes, durant anys i panys, en aquest moment, de Covid, de precarietat econòmica, d'atur, de manca de llibertats i d'oportunitats entre una gran massa de població, ha fet que això esclati, això per una banda. Per l'altra, també és vera que moltes d'aquestes actuacions contra determinades estàtues s'han de llegir en el marc d'una determinada política de reeleccions. És a dir, tenim en compte que hi ha diferents estats que també han tingut i tenen l'elecció parlamentària i serà l'elecció presidencial. La presència d'en Trump a la ciutat de Tulsa, que fa 100 anys va haver una gran massacre, és un exponent més d'aquesta actitud, en fi, que no se pot comentar, perquè això és un desgavell total del president dels Estats Units, cap a un cert recolzament d'aquesta actitud supremacista. Això està clar.
Així com, per exemple, a Espanya, o bé, o en els països on es va patir el feixisme o el nazisme d'Europa, hi ha hagut un cert consens social, diguem-ne, per retirar aquells emblemes d'aquests antics règims antidemocràtics. Com veuen vostès el fet de que ara s'equipari, doncs, la retirada d'aquests emblemes d'antics règims amb la retirada de figures com, per exemple, la de Cristòfol Colom, que ja s'ha produït als Estats Units i que fins i tot es reclama en el nostre país? A la mateixa ciutat de Barcelona es va produir fa poques setmanes una manifestació que demanava que es retirés aquesta emblemàtica escultura que hi ha al peu de la Rambla. Quina visió se'n fa des de la filosofia, doctor Valdivieso?
Bueno, com he dit abans, aquí anem bastant enrere en aquest procés, diguem-ne, de revisió crítica del nostre passat colonial. Hi ha altres països, altres societats que van bastant més endavant, encara que després això, com deia ara el professor Picasso, no s'hagi traduït en una eliminació del racisme estructural, no? A nivell social, però sí que van molt, molt endavant. I no només als Estats Units, sinó a molt de països que eren antigues metròpolis, però països també que eren antigues colònies. No? No crec que se tracti del mateix cas pel que fa a la revisió crítica que s'ha fet a la majoria de països, no aquí, no, o no tant a Espanya, dels feixismes després de la Segona Guerra Mundial. Hem de recordar que, per exemple, a Palma encara tenim el monument de la feixina que no s'hi ha tomat a pesar de les promeses polítiques que s'hi varen fer.
Així és.
I hem de recordar que encara tenim molt de carrers i places amb noms de falangistes i franquistes, no? Però és vera que sí que s'hi ha produït unes passes endavant, no?, a l'hora de mirar críticament, i com a mínim ara es discuteix, a pesar de que, insisteix, Espanya està molt enrere respecte del que s'ha fet altres països europeus, no? Però això és pel que fa, diguéssim, a la revisió del que va resultar de la Segona Guerra Mundial. Crec que aquesta revisió del passat colonial és un cas relativament diferent, perquè fins ara no havia estat problematitzat.
Sí.
O sigui, jo me demano, aquí discutim si tenim el monument de la feixina o no i ho hem de tomar, però, per exemple, ens han demanat si la plaça Weiler ha de tenir aquest nom o no. Ens demanem si hem de tenir l'estàtua de Jaume I a la plaça d'Espanya o no, si hem de celebrar el Dia de la Hispanitat o no. Aquesta reflexió encara se fa de manera molt marginal, molt subalterna. Està molt enrere respecte del que se fa a altres bandes.
Des del punt de vista de la història, com veu aquest exercici, no?, per equiparar, doncs, la retirada d'escultures que commemoren, doncs, règims feixistes a l'Europa després del segle de la Guerra Mundial, ara la retirada d'aquests emblemes del colonialisme?
Bueno, doncs jo crec que aquí hi ha dues qüestions que són totalment diferents. Una, la retirada d'emblemes i monuments de caràcter totalment feixista, en un cas o fins i tot nazis, que pugui haver-hi a altres indrets, perquè, bàsicament, aquesta situació afecta directament a moltes persones que encara avui en dia són vives. Recordem que hi ha persones vives que han estat encara en el camp de concentració. Hi ha republicans, mallorquins, eivissans, són de la mateixa Espanya que, en fi, també han patit el camp de concentració, han patit la repressió franquista.
I tant.
Fa poc se va morir, el mateix dia, crec que van coincidir, la mort d'aquest torturador que tenia medalles del Congrés i tal, en Billion Niño, amb un de les persones que va torturar de forma terrible. Per tant, la qüestió és aquesta, de que aquests monuments ofenen directament a aquestes persones vives que han patit aquesta repressió, aquesta feixista, i l'altra és la revisió històrica. Aquí hem d'anar més en compte. Aquí hem d'anar més en compte perquè hi va haver un historiador molt famós, ja difunt, que va dir que quan el passat era present, el futur no importava. I jo feia que tampoc feia falta, no feia falta tampoc. En aquest cas, a veure, cada societat ha de, pot o no revisar la seva història, però són els historiadors que han de revisar la història. No poden qüestionar tots els monuments perquè formen part, poden o no, de la nostra cultura. No podem qüestionar l'estatus d'en Jaume I perquè sigui català, perquè un altre grup diguessin ah, que aquest tipus era un catalanista, fora, o perquè els altres diguin que va acabant són musulmans. Volguem o no, forma part de la nostra història. Com que forma part de la nostra cultura, jo penso que aquests monuments no se poden qüestionar, o podrien llevar absolutament tot, tot quan monument és qüestionable, fins i tot el nom de carrers. Arribaria un extrem que seria com als Estats Units, que posaríem, en lloc de posar nom de carrers, posaríem...
Números.
Números, i s'ha acabat. I,
sí.
I, en fi, i segons quins noms també prohibís, perquè, jo què sé, una persona que ho digui Adolfo, pues, pot fer referència a aquell, o a Fara, també, no? És arribar a l'absurd, és arribar a l'absurd. Hi ha qüestions, per exemple, que jo a vegades sempre dic, és a dir, moltes persones qüestionen el dictat, per exemple, de filòlegs, de catalans, a la història, és a dir, una persona va dir, ah, això no és català, això és mallorquí, però, bueno, vostè ha estudiat filologia, o vostè ha estudiat història, per dir que aquesta cosa era aquesta. És que jo he llegit un llibre, hombre, i d'ai, què passa? Si un dia l'han d'operar d'escai i ha llegit un llibre de medicina, li dirà en el cirurgià perquè ho han passat tres dones.
Yeah.
Les coses s'han de tractar, s'han de revisar, però en el camp científic que pertoca. Que pertoca. Després, l'altra qüestió és la divulgació. Que aquest país està enrossant-se en el alfabetisme funcional amb un grau tan elevat que en el futur això ho pagarem en sang.
Bé, a veure si podem, diguem-ne, prendre una postura, no?, sobre, i explicar-la, si voleu, des dels vostres respectius punts de vista, perquè la gent ho entengui. Dos monuments, el de Juníper Serra, a Mallorca, el de Cristòfol Colom, a Barcelona. Professor Valdivieso, s'ha de retirar algun dels dos? S'han de mantenir?
Totes dues s'haurien de retirar, igual que s'hauria de retirar el nom de la plaça Weiler o el monument de la Feixina. Crec que s'ha de diferenciar entre l'estudi de la història, l'estudi del passat, no?, que evidentment recau sobretot entre aquells que tenen una formació específica i mitjans per fer-lo, no?, els especialistes, els historiadors, la historiografia, i l'ús públic que fem de símbols que venen de la història, que crec que evidentment és un fet que, del que tothom té dret a opinar i del que tothom pot aportar bons arguments. Crec que més enllà del que facin els experts, els historiadors o els filòlegs, o qui sigui, o els filòsofs, tothom ha de poder plantejar-se si realment és just o no, si és un greuge o no per als col·lectius, el fet de que segons quina mena de símbols que representen una sèrie de fets determinats, no?, en particular genocides, perquè fa al colonialisme, han de ser celebrats i motiu d'homenatge a l'espai públic. Crec que és una qüestió bàsica de democràcia. I clarament la meva resposta és no. Aquestes estàtues haurien de desaparèixer de l'espai públic pel que representen, no pel fet de que no tinguin un paper rellevant a l'hora d'explicar el nostre passat i els nostres orígens, però pel fet del que celebren i representen haurien de ser eliminades.
Professor Picazo, com ho veu vostè? Què faríem amb l'estàtua de Colom de Barcelona i la de Juníper Serra a Mallorca? Per cert, també hi ha un institut que es diu així.
Sí, no, jo el mantindria totalment, és a dir, l'estàtua d'en Colom no celebra ni pot celebrar mai el genocidi, igual que en Juníper Serra, perquè el genocidi és un concepte actual que aplicam malament en el passat. En Colom no fa ser un genocidi, qui digui que va ser un genocidi que va partir els documents que l'acreditin, igual que en Juníper Serra, si qualcú considera que en Juníper Serra és un genocida, és un assassí, o un colonialista, doncs que porti la documentació que digui, que acrediti que aquest senyor era un genocida o va matar tant cultures, o la seva intenció era fer una colònia. Punt. Així. També recordem una qüestió, que molta gent parla de colònies. No eren colònies, en aquell moment no eren colònies, formaven part del virreinat de Nova Espanya, del Perú, formaven part de la monarquia hispànica, igual que el Regne de Mallorca, tenien institucions similars, mateixos drets i mateixos deures. Si gent parla de colonialisme quan se refereix a Amèrica, però ningú parla de colonialisme quan se refereix al Regne de Mallorca, Principat de Catalunya, Regne de València, Regne de Navarra. Estem en la mateixa idèntica situació. Per tant, determinats conceptes s'han d'aplicar, vulguem o no, ens el context que li pertoca. I tinguem present que això s'emmarca dins un conjunt molt més global. És a dir, si els natius americans que tenien els mateixos drets i els mateixos deures, la zona hispànica, al tant, però la zona sajona era una altra qüestió, però eren subdits a la corona, igual que venen els mallorquins, havien de pagar els tributs igual. Per tant, ells són una colònia i nosaltres no. En fi, com és aquesta lectura? Era una lectura parcial, lògicament, ideològica, i fins i tot el millor antihispànica, antireligiós, però no, amb un fonament clar, científics i evidents.
Bé, doncs ja veieu, la polèmica està servida. Quina visió podem aportar doncs, en aquests símbols del nostre passat? Avui l'hem volgut contrastar des del punt de vista del doctor en filosofia de la UIP i professor Quim Valdivieso i del d'Antoni Picazo, doctor en història i també professor de la UIP. Moltíssimes gràcies als dos professors per estar aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Illa. Que tinguin un bon dijous.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Igualment, i una abraçada a tot el dia.